Crec que a París es deu respirar més o menys com a Barcelona. Marc Basset, Sara Canals, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bon dia, què tal?
Sou d'aquest 99%, no? També dubto que a París fóssiu de l'1% que respira un aire net i saludable.
Bé, a París s'han posat moltes mesures ecològiques, no? I carrils bici, etcètera, etcètera. L'alcaldessa Anne Hidalgo, que era candidata a les eleccions presidencials, potser ho comentarem i no li ha anat gaire bé.
Exacte, anava a dir molt carril bici, potser pel medi ambient sí, però de cara al seu electorat i sobretot al futur del seu partit, que no està en hores baixes, no lo siguiente, diríem. Però bé, Marc Bassets, corresponsal del País a París, també la Sara Canals, corresponsal de la cadena SER a París. Els escoltàvem tots dos a la part informativa. Macron i Le Pen es disputaran la presidència de França el proper 24 d'abril. L'actual president ha aconseguit el 27% dels vots en aquesta primera volta. La seva rival i líder de la ultradreta, Marine Le Pen, s'ha quedat amb un 23% dels vots. Per tant, es repeteix aquest duel del 2017. Es repeteix altra vegada, però serà un duel diferent. De fet, els sondejos no apuntaven que la diferència entre tots dos seria mínima i al final no ha estat tan mínima. Marc, com ho interpretes?
Sí, els últims sondejos s'anava recuperant Marine Le Pen. Macron havia tingut un avantatge molt... havia augmentat molt l'avantatge després de l'inici de la guerra a Ucraïna, de la invasió russa. Potser per aquest efecte, el que diuen l'efecte bandera, aquesta unió nacional entorn a un líder en temps de crisi, però l'avantatge s'havia anat erosionant els sondejos fins que els últims dies semblava que Marine Le Pen tenia un impuls molt fort i podia fins i tot empatar. Però realment s'ha vist que l'avantatge de Macron és bastant sòlida, potser perquè ha recollit bastant vot útil de la dreta moderada i de l'esquerra moderada, que tenien por que Le Pen pogués treure un bon resultat que la portés a la victòria a la segona volta del 24 d'abril. Encara no s'ha celebrat, no sabem qui guanyarà, però sí que Macron està en millors condicions del que podia semblar fa uns dies.
Per tant, Sara, creus que el vot de la por en relació amb això que apunta ara el Marc, doncs deu haver jugat un paper important, no? El vot de la por que triomfés l'extrema dreta.
Sí, una mica sí. Encara que, aviam, aquí el que serà interessant veure és si aquesta estratègia d'una mica de pelar el cordó sanitari contra l'extrema dreta funcionarà, no? Veurem. Jo crec que entre l'equip de campanya de Macron hi ha una certa por, no? Es comença a parlar d'una estratègia de desmuntar una mica el programa de Le Pen, un programa que Macron qualifica d'impossible de complir pel que fa, per exemple, a les propostes econòmiques per lluitar contra la pujada de preus i referents al poder adquisitiu. Veurem si funciona, no? I una mica, doncs, tornem a tenir aquesta França dividida, una altra vegada moltíssima gent que votarà en contra i no a favor d'un candidat, i tenim aquest contrast entre el president Macron, considerat per molts com el president dels rics, i Marine Le Pen, que atrau més, doncs, a les classes populars. Així que serà interessant veure què passa d'aquí dues setmanes.
Dic, de cara a la segona volta, Macron va rebre gairebé, doncs, immediatament, ho vam escoltar, no?, en els mítings posteriors o compareixences posteriors, el suport de la resta de candidats per frenar aquesta ultradreta en la línia, doncs, de crear aquest cordó sanitari. Mélenchon, però, que ha rebut tercera força i ha rebut, si no m'equivoco, un 20% dels vots, és veritat que va dir ni un vot per Le Pen, ni un vot per Le Pen, ho va repetir fins a tres vegades, però tampoc va dir voteu a Macron. Clar, segurament tampoc ho podia dir, no? Suposo que aquest cordó sanitari dependrà també una mica del que acabi fent el votant de Mélenchon, perquè hem de tenir en compte que un 20% és una part important de l'electorat, no, Marc?
Sí, el votant de Mélenchon serà clau, em sembla. Ja fa 5 anys, a les anteriors eleccions presidencials, que també va ser la final Macron-Le Pen, Mélenchon va dir la mateixa frase, però és curiós perquè ahir va fer-ho d'una manera més insistent. Va repetir-ho 3 o 4 vegades, no s'ha donat cap vot a Marine Le Pen. La qual cosa es pot interpretar com no voteu Le Pen, però si voleu abstenir-vos o votar en blanc, ho podeu fer. I de tota manera, Macron li va agrair després en el seu discurs, que es notava que intentava ja seduir i atraure el votant de Mélenchon. El que digui un líder tampoc té tanta importància. Al final, els votants no són militants que segueixen cegament les consignes dels líders, i per això serà important per Macron obtenir vots de Jean-Luc Mélenchon, aquest candidat de l'esquerra populista, però també dels republicans, que han tingut un resultat molt dolent Valéry Pécresse, el gran partit de la dreta francesa, el PP francès, podríem dir, un resultat catastròfic, però necessitarà també vots de la dreta, diguem, tradicional o moderada, que la votin a Macron en lloc de votar a Marine Le Pen. Ara comença aquesta batalla, aquesta cerca de les reserves de vots que diuen aquí, no? Perquè han d'arribar al 50% més un vot, tant Marine Le Pen com Emmanuel Macron, i els seus votants no són suficients. Per tant, han d'anar a pescar vots on puguin.
Dic, Marc, tu apuntaves en el comentari que ens feies aquest matí, no? Que els dos partits històrics, no? Tu deies a la teva píndola, no? El que vindria a ser el PP i el PSOE aquí a Espanya, han tingut doncs, un resultat nefast, un paper irrisori, i no sé si dir si estan condemnats a la seva desaparició. No sé quina anàlisi se'n fa des de París o des de França del resultat d'aquests dos partits que havien arribat a tenir gent de les seves files presidint França.
Sí, fins fa 5 anys, poc més de 5 anys, el Partit Socialista tenia la presidència de França, tenia l'Assemblea Nacional, tenen encara, i els republicans també, moltes ciutats, els republicans tenen el Senat, els republicans són el partit de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, els socialistes de Mitterrand, de François Hollande, són els grans partits que sense els quals no s'explica aquest país, i el que ha passat ara és un procés que va començar fa 5 anys, Macron ja va començar a rebentar aquest vell sistema bipartidista de centre-esquerra i centre-dreta on hi havia una alternança, i ara no sé si es pot dir la mort definitiva, perquè en què aquests partits encara tenen uns feus municipals, per exemple, i els republicans dominen el Senat, però sí que passen a ser partits minoritaris quasi a un nivell de partit extraparlamentari, tant els republicans com encara més el Partit Socialista. Anne Hidalgo, l'alcaldessa de París, treu menys vots que el candidat comunista, i que candidats quasi anecdòtics, com un que es diu Jean Lassalle, que és un candidat ruralista dels Pirineus, no? Vull dir, és una cosa insòlita i que significa la fi d'un sistema polític i d'una estructura de partits, no?
Hi ha tingut també un paper l'abstenció, perquè una abstenció del 26% doncs, és important, no és rècord històric, però sí que és 4 punts més que el 2017. I sobretot, Sara, tu ens ho explicaves en la crònica d'aquest matí, preocupant entre els joves. No? Està clar que aquestes eleccions no han aconseguit mobilitzar una bona part de l'electorat, i encara més no han aconseguit mobilitzar una part de l'electorat jove. Jo llegia en algun article aquest cap de setmana, no? Que es parla doncs, de França com de democràcia sènior, no? Que no s'hi senten gens representats.
Exacte, aquí hi ha dues coses, no? D'una banda, doncs, aquest punt de desafecció política, de desconfiança, i d'altra banda també podríem dir un desconeixement de l'oferta política, no? Recordem que ha estat una campanya molt atípica, marcada per la guerra. Hem tingut aquí una mica la sensació que no hi havia gairebé debat o discussió, i en l'última setmana tot s'ha anat intensificant, així que també durant aquestes dues setmanes els dos candidats hauran de fer un esforç per atraure una mica aquest electorat jove que ha tingut aquest rol tan actiu en l'abstenció.
Dic, i per acabar, com veieu que seran aquests propers 15 dies? No? Dèieu campanya típica. És veritat que, de fet, Emmanuel Macron ha estat més preocupat, no?, per exercir aquesta presidència de torn de la Unió Europea que no pas per la campanya. Suposo que ara se les veurà doncs, amb Marine Le Pen. La cosa canviarà. Com la veieu vosaltres, o com preveieu que serà? Marc, per exemple.
La campanya comença ara, realment. Fins ara, com deia la Sara, no hi havia hagut realment la sensació d'una campanya intensa. La guerra d'Ucraïna havia tapat bastant tots els debats. Macron estava atrapat pel seu paper de president de la República, i era més president que candidat, i tinc la impressió de que a partir d'avui comença veritablement la campanya. Macron se'n va quedar avui mateix al nord de França, a tres ciutats on Marine Le Pen ha guanyat amb claredat la primera volta, a llançar-se directament amb la gent, a discutir, a fer mítings, a buscar el vot a vot, cosa que fins ara no ha fet amb aquesta intensitat. I hi haurà, evidentment, el debat la setmana que ve, que pot tenir un pes. Que a França els debats compten. Fa 5 anys Marine Le Pen va fer un paper molt dolent al debat contra Macron, i els analistes, especialistes en sondejos, diuen que va costar-li alguns punts en el resultat final, a la seva derrota davant de Macron fa 5 anys.